Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
És que el tema Messi,
el tema Messi i el Mundial, eh? A veure, un moment, passeu al Barça reservat. Aquí molt ben acompanyats, l'heu sentit, el Bernat Soler, el Xavi Campos, però també el Javi Miguel i l'Oriol Domènech. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Una mica més d'ànims, eh? Molt bé, molt contents.
Gaudint del Mundial,
gaudint de Messi. Que
just dormim poc.
Fa unes hores que ha fet un hat-trick.
Dormim poc per culpa de Messi.
Que bé, que gran Messi, eh? I quan veieu Messi no penseu, uns anyets més al Barça.
38 anys.
Ens hauria anat bé,
A punt de fer 39. La setmana que ve fa 39.
Serà l'últim Mundial o no? Que l'hem donat per fet que és l'últim Mundial.
Jo no em mullo, jo m'arrisco ja.
Bé, doncs avui últim reservat.
Podria mantenir-se en forma, sí. I l'últim Mundial jugar-lo amb 41-42,
sí.
I guanyar-lo al Camp Nou.
Ostres.
No?
Amb la final, perquè la final hauria de ser el Camp Nou.
O el Bernabéu.
O a Casablanca.
Home, el Bernabéu també estaria bé.
Home, el Bernabéu seria simbòlic, eh? Sí, aixecant la samarreta.
Però bueno, de moment encara ha de guanyar aquest,
sí,
no?
Sí.
Bé, però ja ens avancem, perquè clar, veient... I tot just això és després de veure el primer partit de Messi al Mundial, eh? Però
estem encara amb l'impacte.
Amb l'impacte del hat-trick. Bé, avui, episodi 38 d'aquesta tercera temporada... I l'últim episodi d'aquesta temporada. Últim Barça reservat, per això hi ha tanta gent. Ens faltaria encara el Xavi Hernández i la Laia Cervelló, que han anat participant durant tota la temporada, perquè mira que m'ha explicat coses, el reservat en aquests 38 episodis. Vam començar amb què va passar entre Gavi i Fermín a l'estiu. Us recordeu?
Sí.
Queda lluny, això.
Bona moguda.
Però això queda molt lluny. I durant tot aquest any hi ha hagut, clar, un gruix important de la llotja al Camp Nou dins del Barça reservat, Bernat, amb les eleccions. Uh-huh. Hem parlat també molt d'obres del Camp Nou, uh-huh, amb l'arquitecte Bernat Soler. Hem parlat fins i tot de Bad Bunny, ara recordarem també, uh-huh, Bad Bunny, i de Rafinha, també. També hem parlat, uh-huh, de Rafinha, que ara està com molt d'actualitat aquest nom. Rafinha, aquest estiu.
Potser podeu ser el primer reservat de la temporada que ve.
Doncs fixa't, perquè recordo
que... Potser queda lluny, ja.
Era el desembre, el 4 de desembre d'aquesta temporada, el 2025, el Xavi Campos va dir: compte que l'Aràbia segueix temptant Rafinha, compte que no s'oblida d'ell, que té preparades ofertes estratosfèriques, ja en va fer, però encara segueix en la línia, i recordo que llavors... És a
ens va fotre hòsties, no?
Sí, això és evident, sí, hòsties en general, i després també Rafinha, sí. Crec que el mateix Rafinha va penjar d'ai, això, de què, no sé què. Doncs som al juny, i què passa,
que
Campos?
L'oferta la té sobre la taula, la proposta la té encara, és encara vigent, i pel que sabem, sobretot de part de qui porta la negociació per Aràbia Saudita, que en aquest cas és el club Al Hilal, i també pel que consta alguns responsables del Barça, la possibilitat que Rafinha marxi aquest mateix estiu, després del Mundial, no es descarta. Tampoc és segura, I a mi em sorprendria que Rafinha acabés marxant del Barça aquest estiu després de com ha estat la temporada. A mi em sorprendria.
Els 80 milions que el Barça es gasta per Gordon són molt sospitosos.
Són els que es tenen preparats a l'Al Hilal per pagar el traspàs de Rafinha, 80 milions. Després el Barça podria negociar i demanar més, tot i que ja va haver quan va renovar un pacte tàcit per si arribava una oferta interessant del futbol àrab, posar facilitats, com en el seu dia es va fer amb Íñigo Martínez. El traspàs que tenen preparat a l'Aràbia Saudita és al voltant dels 80 milions d'euros de traspàs, que són molts diners.
Home, és una bona quantitat.
Em sembla poc per un jugador que fa 2 anys era pràcticament pilotador. O sigui, pràcticament pilota. A mi em sembla poc, 80. I més que és el futbol àrab, tu. A futbol àrab li pots apretar i collar ben.
A nivell de traspassos, la Lliga de l'Aràbia Saudita tampoc paga tant. On paga molt és a nivell de sous.
Sí.
I els diners que li estan oferint per temporada Rafinha és una barbaritat. Sembla difícil que algú pugui dir que no. Si,
pot arribar a multiplicar...
Li multiplica entre 3 i 4
els ocupacions. Clar, això és,
que, clar, és que és resoldre la vida d'ell i de les següents 10 generacions.
Unes quantes temporades.
Això que diu el Javi, és veritat. Si tu compares, home, com pot ser que Rafinha costi el mateix que Gordon, no?, a nivell de mercat. Mm-hmm. Que passa que a vegades les coses no només van així. Evidentment, Rafinha és un jugador molt més contrastat que Gordon, però també és un jugador potser amb més anys, el Barça més amortitzat. Jo trobo que 80 milions pel Barça és una...
És
més del que li va costar Rafinha en el seu moment.
Sí, jo no tindria cap dubte si m'arribés aquesta oferta en acceptar-la.
Aquí depèn de la voluntat del jugador. Quan acabi el Mundial, Rafinha s'asseurà amb ell mateix i prendrà una decisió. A mi em sorprendria que marxés del Barça després de l'última temporada. Com ha estat l'última temporada? Perquè ahir
no
li
ha deixat
molt. Un regús agradós, les lesions...
No, la Champions, que encara suposo que deu tenir com un repte.
Però la gent que hi ha al voltant d'aquesta possible operació, sí, sí, ara mateix veuen possibilitats que durant l'estiu tirin endavant.
Jo el que penso és, si Rafinha es queda, jo em gastaria 80 milions per Anthony Gordon? Aquest és el meu dubte.
És que clar, el raonament que fan al Barça és que la planificació que fan ara l'han fet per 2 anys. Llavors, Rafinha sí que és cert que el Barça calcula que o aquest any o el que ve marxa, encara que té contracte encara fins al 2028. Però tenint en compte que tu ja fas aquesta planificació, perquè suposo que són molt conscients de l'ofensiva que hi haurà des de l'Aràbia i perquè Rafinha fa 2 anys ja s'ho va mirar amb bons ulls i sabia que era un mercat on ell hi voldria anar... Jo crec que ja es movien i han planificat pensant en aquesta sortida de Rafinha a curt termini o aquest any o el que ve. I, per tant, Gordon, havies de moure't ràpid, era el moment. Suposo, si el veus, si tu veus, creus que és el que has de tenir com a relleu o com a substitut o com a peça en aquella posició de Rafinha, ara et costa 80 o 70, més variables. Després del Mundial, potser és més car. I si ja t'esperes, el Bayern també el tenies darrere.
L'any anterior del gran esclat de Rafinha, que és amb Hansi Flick, la primera temporada de Flick a la banqueta, que és Rafinha és el millor Rafinha que hem vist, que és el que diu el Javi, gairebé pilota d'or. L'any anterior, el Barça, el mes de gener, que juga la Supercopa Aràbia Saudita, ja tanteja el terreny a través d'un intermediari, d'un agent, que mou per allà per veure si Rafinha té mercat. És a dir, la idea de Rafinha i Aràbia Saudita fa molts anys que s'arrossega.
A l'Aràbia Saudita ja fa uns anys que estan fent una aposta econòmica molt bèstia per aconseguir grans jugadors, i aquesta aposta, pel que ens consta, encara augmentarà, perquè d'aquí a 8 anys fan el Mundial i volen potenciar la seva selecció i volen potenciar encara més la seva lliga.
Que nacionalitzin Rafinha. Ah, no, que ja ha jugat en Brasil. Ja no pot jugar amb una altra selecció.
Bé, doncs Rafinha és un dels noms que ha sortit durant aquesta temporada.
I el que passi amb Rafinha pot tenir conseqüències amb Rashford.
Ara t'anava a preguntar per això. Perquè Rafinha és un dels noms, però clar, aquesta posició que estem parlant de Rafinha, hem parlat de Gordon, de Rafinha, i ens queda penjat Rashford, que ja s'ha esgotat aquella clàusula al temps per dir si volies executar els 30 milions per quedar-te. El Barça ja va dir uns dies abans que no. Per tant, a partir d'ara, no és que que el Barça no el pugui retenir. Intentarà una sessió, suposo, amb Rashford.
Però ja han dit que no. Van intentar els últims dies, van establir contactes amb el Manchester United per intentar abaratir l'opció de compra de 30 milions, que estava fixada i que es podia fer efectiva fins al 15 de juny. El Manchester United va dir que no. I amb Rashford el que li han dit és: espera't, ara la cosa està complicada, fes la teva, si vols, però si el teu desig continua sent jugar al Barça, com ell ho ha manifestat, Flick el vol.
Constantment ho ha dit.
Flick el vol, i el vestidor va encaixar força bé, els números són bons. Doncs, si hi ha alguna novetat amb Rafinha, la opció seria Rashford. I la banda esquerra de l'atac del Barça seria...
Et quedaries amb
absolutament
Gordon,
britànica
Rashford
i anglesa, Gordon i Rashford.
I Jan Virgili? Que aquests dies s'han reunit amb el representant, per pocs milions el pots tenir, el podria recuperar, vaja, el Barça, uns 8 milions i el recuperaria. És molt jove, té 19 anys, és veritat, però bé, és una opció que jo crec que el Barça...
El Mallorca ha tingut
l'està estudiant
molt bons moments aquesta temporada.
Sobretot amb Iagova, no?
Jo recordo el partit del Camp Nou, del Mallorca.
El condenava, que no sabia ni on era la pilota.
Era una bala que van dir aquest.
Al final va tenir el problema que el van expulsar a Pamplona, crec. Va sortir, la van expulsar, i després va estar sanció de 2 partits, i després ja no va acabar d'agafar ritme a fer la temporada. Però bueno, van haver-hi moments que va fer molt bé.
De fet, també aquí cal saber què passa amb Bardaggi. Encara, vull dir, de les peces del davant, no només Rashford...
Sí, Bardaggi és més de l'altra banda,
sí,
no?
Sí, però... Sí, 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 és de l'altra banda, això sí, però de tota manera, vull dir, si sortís Bardaggi, com tenint en compte que és un jugador que per pocs diners el pots recuperar, potser el recuperes, el cedeixes, però el tornes a tenir tu sota control...
Inclús Ferran, pel que s'està parlant, de ell acaba contracte l'any que ve, o el renoven ara, o hi ha que buscar una solució, i també...
Ferran, jo crec que tindrem tema amb Ferran.
Per això dic que és un altre nom propi de l'atac.
No, tindrem tema perquè Ferran Torres ha estat esperant molt, lògicament, que el club li digués alguna cosa per la renovació, perquè acaba contractant un any, i normalment dos anys abans ja et diuen. No li han dit res, absolutament res, al club, i tot el que li arribava és que estava al mercat, i ara quan comença a dir-se que el club que sí que vol oferir la renovació, doncs jo entenc que Ferran aquí dirà, bé, fins ara no m'heu volgut gaire, no ho he expressat, sinó al contrari, i jo crec que a ell veure's constantment al mercat no li ha agradat.
Tampoc no sé si hi ha gaire clubs disposats a fitxar-lo amb les condicions que té el Barça, eh?
Home, però l'any que veiem la carta
però
de llibertat...
Però si no se'n va, i ell tan tranquil.
Guanya uns quants milions al Barça, eh? Quin equip... europeu, del nivell del Barça, sí, estaria interessat.
Però si tu te'n vas lliure...
Clar, el que et donen per la carta de llibertat de prima de fitxatge, ja compensa la diferència.
On te l'imagines? El Bayern, te l'imagines? El City? I ahir va ser...
Pues yo te digo, al Atlético de Madrid el veig, pero vamos. Encaixat totalment, eh?
Jo sé que el veig, equips... anglesos...
Aston Villa, sí, però...
És un jugador que jo crec que, en fi, ha estat en grans equips, és internacional i titular de la selecció espanyola... Sí. Jo crec que té
poc recorregut, marcat. Té recorregut.
Bé, això potser a l'estiu potser en anirem parlant. Si no, la temporada que ve el reservat, Ferran Torres potser serà un dels temes. Anem a canviar, perquè el mercat ens encanta i si ens quedem aquí i potser després tornarem amb un altre nom. Ah, és l'època. Després amb el Javi tornarem amb un altre nom. Però hi ha un altre dels grans hits al reservat, bastant recent, que és Bad Bunny. L'Oriol Domènech va venir un dia aquí i va dir, ai, per cert... Escolta, hi ha bogeria allà, tothom vol anar al concert de Bad Bunny, al vestidor del Barça. No, tenia allà, sabia perfectament l'Oriol quantes peticions hi havia del Barça, una llista interminable, millor, tothom.
Millor no dir el número de peticions.
Jo crec que ja les pots dir, si ha passat. No, posa un ventall, entre aquestes i aquestes.
Moltíssimes. Però... jo crec que no hi havia ningú al vestidor del Barça que no depenés d'entrades. I no només jugadors.
Tots no entraven a la caseta de Bad Bunny.
Evidentment que no.
Si haguessin vingut, anat tots allà i diu, tots els posem a la caseta, no entraven. No hi van anar tots, van anar a la mil...
No sé si totes les peticions al final van aconseguir entrades tots. Això és el que no sé. Ja preguntaré, també. Això per l'any que ve ho direm.
Perquè d'un dia, si n'hi havia moltes, però vaja, és cert que van anar, la majoria de jugadors els van veure al concert de Bad Bunny. Uns quants. I de l'estat, i de la gent de vestidor.
I acompanyats de les parelles.
Clar, clar. Vull dir, una bona representació.
Que això no sempre passa. Que demanin entrades i vagin.
Ah, no?
Flick no hi va anar, no?
Qui els hi nega?
Flick no hi va anar.
Flick no hi va anar. No, perdona, que us he dit.
No, que no sempre passa.
No, que els hi donguin, però no vagin els que les han demanat.
Ah! Hola, sóc Lamin, demano tres entrades. Ostres, sí, bé, Lamin té. I llavors no apareix Lamin.
I apareixen els amics de Lamin.
Això em constava que una mica havia passat amb el concert de la Rosalia.
Ostres!
Que no estaven gaire contents perquè havien hagut també peticions d'entrades, no al nivell de Bad Bunny.
Sí.
Però que al final les que havien demanat les entrades no eren les que anaven.
Ja. Ah,
o sigui que
clar,
les demanaven els jugadors i potser els jugadors els hi passaven amics o familiars.
Clar,
o...
Que tu com a concert i promotor dius, d'acord, venen els al Barça i també va bé per promoció, no, i perquè són els jugadors del Barça, i va i dius, on són? Avui venien, però no hi són. Són uns altres. I això no acaba d'agradar.
Jo crec que això... Vaja, si jo fos al Barça, jo amb això aniria amb compte. Perquè dir, les entrades són pels jugadors, no pels amics dels jugadors.
Ja. I un ho pot fer, però si ho fan tots queda malament, clar. No? La Rosalia no estava gaire contenta.
Bueno, la Rosalia no, però a l'entorn.
Parlant de música, que l'altre dia em vaig quedar amb el tema d'en Sofati, que heu vist que ara s'ha fet productor musical. I això és...
Tampoc va, no?
Fan
tàndem.
És una història que dius, com és que ara li ha anat per la música? Doncs això, l'origen és Pogba i un dels seus hobbies que té Ansu, que és escriure. No, escriure. Ell escriu en els moments difícils que ha tingut el Barça, amb lesions, doncs ell, per desfogar-se...
Pues ha fet la Bíblia,
bé,
perquè moments difícils ha tingut, eh?
Javi! Javi, pobre!
Si el moment difícil és quan escriu, ja et dic jo
sí,
que
sí,
l'Antic i el Nou Testament ho ha fet, eh?
Clar, ara aviam si ja no en té tants, de moments difícils, però no, que n'ha tingut. Llavors, a ell li agrada molt escriure, escriu històries, o s'escriu com poemes, i llavors lletres de cançons també, però no pensant en cançons. Llavors va conèixer Pogba allà a Mònaco, i li va dir Pogba, li va ensenyar, diu, ostres, jo per desestressar-me vaig no ho estudi en un estudi, i vaig provant, i vaig jugant allà, vine un dia. I va anar, li va agradar, llavors va començar allà a estudiar en Pogba, va passar un productor, i un dels productors li va dir, hosti, això pues, ja, sona bé, per què no fem la cançó i tal? I llavors, per això va començar a fer cançons, ha tret aquesta que traurà aviat de Sea Como Sea, totes les lletres de les... i anirà traient més, totes les lletres són seves, la veu és seva amb molt autotune, perquè no és cantant, I ell és una cosa que no diré que és com una teràpia, però que l'ajuda molt a fer...
Com és el seu nom artístic? Ansu Fati?
Ansu, sí.
Oh, sí, eh?
Sí.
L'altre dia va jugar a Algèria contra l'Argentina, Mendy, que és el central que el va lesionar, i a partir d'aquella lesió va ser fortuïta, però...
Del Betis.
Mendy del Betis, sí, és veritat.
Recordeu?
Sí, un partit del Camp Nou. Sí, sí.
I a partir d'allà es trenca el menisc i li van a tots els mals. Sí, sí, allò va ser un punt...
Sí, Mendy jugant al Mundial i Ansu Fati gravant discos, sí, eh?
I comentant algun partit que en canals així, de Twitch o així, ha comentat algun partit. Bé, home, gravant discos, però també jugant, eh?
Home, dir,
que no és que ell vulgui ser músic ara, però és un hobby que té. I bé, a veure, anirem descobrint les cançons.
Jo amb una cosa espectacular, tenia molt gol.
Potser el recuperes, jove, 23 anys.
Jo confio encara.
Potser el recupera.
Sí.
I si no, doncs anirem sentint les seves cançons on ell explica i li va bé
per... De fet, encara no s'ha tancat, no?, l'opció de Mònaco, perquè es va dir que...
No s'ha fet efectiva.
Clar, es va dir que eren 11 milions i semblava ja que estava tot desbeneït.
Falta el percentatge del Barça de recompra, d'una futura venda... És veritat que ara, mentre estem gravant aquest reservat, no està fet. Potser si algú l'escolta a l'agost, suposo que sí.
No, però aquesta setmana em deien que estaven pendents de rebre l'ordre per fer-ho oficial.
Sí, sí, sí. Per tant, en breu...
Perquè al Barça li interessa que entri en d'exercici.
Sí, sí. Del 30 de juny, un exercici que va lligat a l'1-1.
Sí.
De moment no em torno a sentir res més. Jo segueixo dient, confiant que sí, perquè vaja, si no, tot el que s'està fent al mercat, difícil. Bé, el Javi Miguel ens ha parlat molt de preparació física aquesta temporada, perquè mare meva, l'octubre i novembre sobretot, flic empipat després del Bernabéu, canvis de rols d'importància, fitxarem més preparadors físics... No ha parat de sortir el nom per la boca de Javi Miguel, d'Alejandro Echevarría... Sí. Expliqués el que expliqui, sempre és Alejandro Echevarría. També Cesc Fàbregas, un dels últims reservats, un dels entrenadors que agrada al Barça com a futur relleu de Hansi Flick, que és un nom que va, quan ho va explicar, a més la gent veies que també agrada força aquest nom entre l'afició. I avui vols portar un altre nom propi, no d'entrenador.
No, és un jugador que ara encara no s'ha estrenat al Mundial. I ja veurem quan s'estrena, perquè està tot amb ell...
És l'únic blaugrana... Ah, no, perquè algun no haurà tingut minuts, potser, però
sí,
vaja.
Però és sí, un sí. Encara estan esperant, que és el Ronald Araujo. Un jugador que aquesta temporada no ha tingut un rol molt important. De fet, recordeu que va tenir un problema de salut mental,
sí, sí.
A partir
a desembre,
del Chelsea,
sí,
va
sí.
ser ja... El...
Novembre-desembre.
Sí, i ha tingut un rol secundari que ell ho ha acceptat. Fa 2 anys o 3 anys, quan tenia aquest un rol, a lo millor no tan... també bastant secundari, tampoc era un titular, era més com ambiciós en aquest sentit i era més reivindicatiu, es queixava.
Aquest sí, any... va dir allò de... Sí. Me'n recordo amb una...
Sí, a un partit de Copa, sí. A Barbastre, crec, que va fer una entrevista postpartit i va dir que Ronald Araujo... Ja estaven consolidats Cubarsí i Íñigo la primera temporada de Flick, i quan va reaparèixer va dir, no, escolta'm, a mi s'ha de ser molt, molt bon central com per treure una mallorca al Barça.
Exacte.
No m'ha recuperat.
Fixeu-vos que aquest any no ha hagut cap declaració. Això és perquè ja té assumit el seu rol secundari, és un capità del primer equip, i, bueno, va haver una reunió, l'última reunió de la comissió esportiva abans de les vacances, on estava Hansi Flick, perquè Hansi Flick ara està de vacances i ja presencialment no es reuneix, o sigui, sí que li comuniquen i l'informen, però ell no. Però l'última reunió presencial va haver una última planificació i el Hansi Flick ja va explicar-li a Deco que el Ronald Araujo, ell estava molt satisfet de la seva actitud, ell estava molt satisfet de com estava treballant, ell estava molt satisfet de les seves tasques com a capità, però que en principi, en la seva idea del camp, no era ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart central. O sigui, que hi havia altres prioritats.
És a dir, Christensen per davant d'Araujo.
Christensen per davant.
L'ha posat de lateral la majoria de partits des que va reaparèixer.
Sí. Llavors, clar, en aquest sentit, el Hansi no és que li obri la porta al Ronald Araujo, però sí que el va dir al Deco que tenia altres prioritats.
En aquella posició.
Sí, i que no hi havia... Si hi havia un ventall de baixes... doncs la possible sortida de Ronald Araujo no seria un desgavell dintre de la plantilla.
No seria cap daltabaix per ell, ni per
no seria cap, la planificació. Exacte. A més, perquè no oblidem que hi ha gent del filial que surt, que està sortint amb força, com l'Álvaro Cortés, i també es va, ja veurem si es fa o no es fa, però es va parlar fins i tot de fitxar un altre central.
Sí.
O sigui, és una posició que el Ronald Araujo ara mateix no és imprescindible. I és un jugador que té una de les fitxes més altes de la plantilla. És més de 10 milions d'euros, més de 10 milions. I aleshores, clar, tenir un jugador amb una fitxa tan alta, amb un rol tan secundari, és veritat que és capità i que potser pues, en el tema de per fer pinya i per fer la unitat va molt bé, però es pot fer un plantejament. El que passa que el jugador és bastant raci a marxar.
Aquesta temporada, aquesta com temporada. A mínim.
I això que per ell, o sigui, el Hansi, el que ell veu és que les virtuts que té la Ronald Araujo pel seu sistema van a menys. O sigui, no és el seu sistema no serveix perquè Ronald vagi cap amunt.
És a dir, el que aconsegueix amb la majoria de jugadors que és millorar el rendiment i treure el millor de cada jugador, Flick té una mena, no diré frustració, però veu que en Araujo
no acaba de sentir-se còmode, i ell ho veu als entrenaments, ell ho veu al camp, que no està còmoda. I aleshores, clar, potser buscar una solució seria el millor per totes les parts. Però, ja et dic, en cap moment el Hansi Flick serà el que digui Ronald Araujo ha de marxar. No, perquè ell està content.
Bé, no, però quan tu poses
però
prioritats...
Però és un jugador
si
que...
Si et poses l'últim...
Sí,
doncs
està l'últim. O sigui, està per davant Andreas Christensen. El problema que té Christensen és el problema de les lesions, que és un jugador que té molts problemes de lesions. Però
encara ha de firmar la renovació,
sí,
oficialment.
Sí, i a més de 2 anys. I ofereixen una renovació de 2 anys. Sí, sí, a Christensen i ofereixen una renovació. O sigui, no, si Hansi vol... O sigui, Hansi, al segle...
Perdona, que no sigui per el sou.
Ah, sí, clar, també diferit i tot. Bé, diferim que...
Sí, amb 2 anys ho diré això, sí.
Però al Hansi Flick, en el cercle intern dels tècnics, ell és el que diu,
que
tot el central... No, és el millor.
Que per ell,
Andreas Christensen és el millor central. El que passa que, clar, si no té continuïtat, no pot jugar ni 2 partits seguits, doncs tenim un problema. Però com a qualitat i com a lectura del partit i com saber el que té que fer un central, el millor és Christensen. El que passa és que té un problema, que són les lesions, i que no té continuïtat, i que es passa cada temporada entre 4 i 5 mesos de baixa. Clar, això no té molt recorregut.
A veure què passa amb els centrals, que de fet, Joan Laporta, quan parla dels jugadors que més li agradaven, que jo estic parlant de fa uns dies, que fins i tot en aquesta conversa que em van explicar, clar, posava encara Bernardo Silva, que ja no, que ja és jugador de Madrid. En tema de centrals, Guardiol, ell parlava. Però crec que, no, jo pensava, perquè tenien que aquest any, o si no l'any que ve podrien perquè acaba contracte, però crec que, no sé, llegit si renova o no renova, bé, no sé què passarà. Però vaja, el perfil que agradava i que agrada, vaja, és el de
Guardiol.
O un d'ells és...
Pues que no les porti Florentino, perquè ja, si no, anirem pel el Madrid o la Guardiol i ja està. Ja, demà.
El bo de Guardiol és que t'ocupa 2 posicions. Pots jugar perfectament de central a l'esquerra i de lateral a l'esquerra.
Sí, sí. Que és el perfil que buscaven.
Exacte,
que
estan buscant
des de fa molt temps, no, aquest estiu.
No hi ha gaires d'aquest perfil.
Doncs no sé si podrà ser Guardiol. Bé, Araujo, un dels noms propis, amb el Javi Miguel. El Bernat, una de les últimes coses que ens ha explicat és Xavi, el problema de Xavi amb els Legends.
Per cert, de cara a la temporada que ve...
Això no ho saps
extra, ni tu.
No, sí, premium.
No, però el guardarem per la temporada que ve. Farem un d'allò. Un altre semi-Beto.
Ah!
Oh. Sí. Un altre personatge que ha estat...
També els Legends?
No dels Legends. D'un perfil... Diríem que no, molta gent no el coneix.
Jo puc afegir que dels Legends també.
Dels Legends hi ha algun Beto?
Un altre? No, perdó, és que Xavi no és un veto, no? Segons el club, no és veto.
Va ser un veto...
Només per un partit.
Sí, perdó, és que el Miami també el van vetar. Sí. Bueno, el van... Puntualment.
Ah, el club
diu que no el va vetar.
Sí, ja sé
per on vas.
Ah, sí? A veure. Però què dius tu? Que hi ha un altre jugador?
En aquest viatge a Corea va haver un altre jugador que no se'l va deixar anar.
Un jugador...
Un que va amb els Legends.
Que va sovint amb els Legends?
Sí.
I el... és així famós?
Sí, és mediàtic.
És mediàtic?
No, em feu dir el nom. No,
no, no pots dir el nom.
No feu més preguntes, però és mediàtic.
És mediàtic vol dir que el podem veure sovint als mitjans?
Sí.
I el van vetar potser per alguna cosa que ha dit.
Correcte.
Perquè surt...
Sap greu fer aquestes coses que...
No passa res.
Els espectadors els hi...
Però no, ens hem de quedar amb el tema de que, ostres, els Legends, vaja, és un... Si són uns exjugadors del Barça, no són els veterans, perquè són uns exjugadors que cobren uns diners per fer aquests bolos, eh? Vull dir que no és una cosa... Anem a representar el Barça. No, cobren diners. I a partir d'aquí, doncs, clar, ha d'haver-hi contractes i que al final s'han de decidir llistes. Però en aquest, a banda de Xavi, també hi ha un altre jugador que no per alguna cosa que va dir en algun mitjà.
Va dir en contra del club...
Es pot fer comentaris amb algun mitjà que no agradi algú i
del club,
aquest...
del Barça, de decisions esportives...
De Legends, per una convocatòria, tens 100 Legends per escollir. Sí. Per tant, no et ve d'un. Mm-hmm. Aquest, no.
Mm-hmm. Un altre...
Però jo crec que aquestes coses s'acabaran.
S'acabaran sabent.
No, s'acabaran.
Ah!
El tema de batre jugadors, perquè això de Corea ha sigut una cosa que molts jugadors han trobat de cop. I estic convençut que hi ha jugadors que diran, escolta, aquí no es veta ningú.
Sí, perquè l'altre...
Qui no vulgui venir, perquè en el cas de Corea era molt clar. Sí. Deco i Bojan no volien ni veure Xavi.
I hi ha algú més, no?
Sí, bueno. Hi ha algú més.
Però vull que en els pròxims partits, si hi ha jugadors que s'enteren que algun jugador està vetat, no hi aniran.
Sí.
I on es trobaran que... Mm-hmm. Vull que el tema aquest que va trobar Bernat, hi ha molt merder allà.
Sí, perquè...
Entre els propis jugadors.
He de dir que el tema del veto de Xavi... Xavi no ho va explicar, Això va sortir, almenys jo me'n vaig assabentar, per companys
per
de Xavi dels Legends. Que, clar, els van trobar allà, que estava vetat, i que van dir, hòstia... I aquests són els que ho han explicat. Almenys la versió que havien arribat.
Fixa-t'hi si tenia clar que ell anava a Corea, el Xavi. Que ell tenia claríssim que anava, que ell tenia un bolo a Vietnam un dia després.
Sí, en Puyol.
I ell tenia tot organitzat.
Ah, que ja tenia el viatge.
Clar, ho tenia tot organitzat per fer primer Corea i ja després a Vietnam, que està al costat, i fer el vol aquest. O sigui, ho tenia tot més o menys planificat i es va tot de nit al dia, li van dir no pots anar, no pots vindre. Mm-hmm. O sigui, si això no és un veto, pues serà un altre... Tenim que buscar al diccionari una altra paraula. Mm-hmm. A veure quina és.
Però cancel·lació.
És molt semblant.
ja ho vam buscar la setmana passada.
És que tot ens portava la paraula veto.
Bueno, jo em referia a un veto, diríem, secundari, d'un altre nivell, però ja l'explicarem.
Ja l'explicarem i ja l'acabarà explicant l'altre jugador vetat, ja se sabrà, però si no... A partir del setembre, aquí, explicar, perquè ja està, ja prescrit. El setembre ja prescrit, i llavors ja ho podràs dir.
Esperem que pugui tornar a jugar amb els Legends.
Aquest o Xavi? O els dos?
Tots.
Home, jo crec que... Home, el pròxim partit jo crec que Xavi estarà convidat.
Escolta, tu estaves trucant al despatx d'arquitectura Bernat Soler o no?
Sí, que clar, és que ara t'anava a preguntar perquè ens parles molt d'arquitectura i no sé si has col·laborat amb la Sagrada Família o no, també.
Encara no.
Encara no.
Doncs ja fas tard una mica.
A veure quina façana faig.
Què passa? A veure, què ens vols dir?
Sabeu que l'Espai Barça, que és aquest projecte global, té moltes variades, derivades, i avui parlarem de dues obres relacionades amb l'Espai Barça.
Sí.
Una que es tirarà endavant, de fet ho va explicar el Mundo Deportivo aquesta setmana, el Gavi Sanz, i l'altra està el projecte fet, però veurem quan tira endavant. La que tirarà endavant és la del famós Columbari, que ja no hem d'anomenar-ho Columbari, sinó un memorial, perquè va molt més enllà d'un lloc on deixes... Un Columbari és un lloc on deixes les cendres, doncs de la gent que mor i que s'incinera i doncs el deixen allà perquè la gent que ho vol deixar, vol tenir els familiars doncs al Camp Nou. Però ja és molt més que un columbari, perquè això ha evolucionat molt, la tecnologia permet moltes coses i es convertirà en el que s'anomena un memorial, que serà una mena d'extensió del museu, perquè no només hi haurà gent particular que pagant un preu podrà deixar allà les cendres, sinó que hi haurà gent que també podrà, amb unes plaques digitals, deixar-hi el seu nom i fins i tot uns codis QR a partir dels quals tu llegint-los, veuràs fotografies d'aquesta persona amb la seva experiència com a culer, a les finals, fotografies familiars. És a dir, tindràs com un record personal del que a tu t'ha lligat amb el Barça, però és que, a més, també s'està parlant amb famílies de jugadors morts que estan, doncs, enterrats en diversos cementiris, per si estan d'acord, i molts ho estan fent, portar les cendres o les restes o algun tipus de record en aquest memorial, perquè també sigui com un lloc de peregrinació i perquè els aficionats del Barça, doncs, si volen retre homenatge, doncs, a alguna de les grans figures de la història del Barça, ho puguin fer també en aquest espai. Un espai de 1.500 metres quadrats que començarà a fer-se les obres ja, durant uns 10 mesos, i per tant, en principi, en un any ja hauríem de tenir aquest espai, que estarà al Gol Nord, el memorial del Barça. Aquest memorial l'ha fet una empresa que es diu Eternal Sports Memorial. És una empresa d'un empresari de Terrassa especialitzat en qüestions fúnebres, funeràries, perdó.
Sí.
qüestions funeràries, que es diu Santi Bach, que fa molts anys que es dedica a això. De fet, ja fa molts anys que anava darrere la possibilitat de fer el columbari a Can Barça. Hi ha hagut diferents episodis que no ho van permetre i al final sí que ho aconseguirà. Em parlen que té un soci molt potent i no em volen dir el nom.
Algú que
no em volen dir el nom.
Soci d'empresa o del Barça?
No, un soci d'aquesta empresa que també participa en el memorial.
Per què no et volen dir el nom?
Doncs no ho sé.
Un jugador?
Però m'han dit, no, és un soci
molt potent. No serà Messi, que ara s'ha fet empresari.
No ho sé. Ho deixo aquí com a deures també per la temporada que ve.
Oi, molts
perquè,
deures!
Perquè el soci tan potent i tan important es veu que és molt misteriós. I, de moment, amb les poques hores que he tingut per investigar, només m'he trobat amb negatives de... Ah, ja t'ho dirà aquest, ja t'ho dirà l'altre.
Mira, com que és l'últim de la temporada, si trobem el soci, ho direm al tot costa, va.
Ho direm al tot costa. Fan qüestions també en Brasil. He pensat que no fos alguna persona de Brasil, en fi. I després també un altre misteri que el deixo aquí com a fil per la temporada que ve, sí, és quina vinculació amb tot això hi té Toni Freixa, el que va ser directiu i excandidat.
Fa molts anys va haver-hi una vinculació, però va sortir aquesta idea del columbari quan ell estava a la directiva del Barça.
Sí, ell va portar la idea... Sí.
Però Toni Freixa ja ha resolt els seus problemes amb Alejandro Echevarría?
No ho sé, això.
Doncs, llavors, em sorprèn que pugui fer alguna
acció amb el Barça. No, però potser no té ara res a veure amb això. Té a veure, coneix, evidentment, aquesta empresa i el seu soci principal, però... simplement, doncs, deixo el misteri aquí, perquè Toni Freixa sempre està una mica sobrevolant tot el que és en l'entorn del Barça.
En el seu nou perfil, la Portià. Que...
Sí.
No, Toni Freixa.
Ho fan defensa de l'institució.
Del Barça, ja, sempre. Sí, ell diu que pensa en el Barça sempre.
Sí. Des d'aquí li enviem una abraçada.
Sempre ens atén molt bé. Sí. Encantats. Quan vulguis, pots venir al reservat, Toni Freixa.
I si no té res a veure amb el memorial, ho direm.
També. Però ho deixem aquí. I l'altra cosa que volies dir de...
I l'altra cosa és la masia. La masia de Can Planas, la històrica masia, que havia sigut la residència de futbolistes des de final dels anys 70 i que fa molts anys que està, no direm abandonada, però sí en desús, pendent de la rehabilitació. Bé, hi va haver un primer projecte de rehabilitació el 2016, aquell projecte va quedar en un calaix, no se n'ha fet res, i ara n'hi ha un altre, d'un altre arquitecte, es diu Ignasi Riera, aquest arquitecte, sí, i ja hi ha els renders, els plànols, ja hi ha el projecte, però hi ha un petit problema, que és que la remodelació, la rehabilitació de la masia, que ha de servir de seu institucional del Barça...
El projecte és molt xulo.
Allà on reben a les directives dels dies de partit per fer els dinars, allà on es signen els contractes, es fan els acords, la seu institucional, doncs les obres de rehabilitació no estan pressupostades dins de l'espai Barça, dins de tot el que és la remodelació del camp...
Trigaran.
Aleshores...
Ara demanem més diners a Goldman Sachs.
No, sí, però per l'estadi, no t'arriba.
No hi ha pressupost i no hi ha dates. Per tant,
això com la residència...
unes fotos molt boniques, però no sabem quan es farà.
La residència de jugadors que Flick va dir des del primer dia quan va arribar que seria molt xulo fer-la a la ciutat esportiva i tot, sí, ho van aprovar la Junta, sí, ho farem, però està així, també. Vull dir que... Primer van altres coses.
Estaria bé, perquè no, crec que no és la mega obra, és una rehabilitació.
No, però és molt maco, és
xulo. I seria simbòlicament una cosa molt
bonica. Recuperar l'antiga masia.
Sí, sí. A més, jo he vist les fotografies, els renders, i és molt xulo,
la veritat. Jo deixaria una de les lliteres, com a mínim, com a un racó, com a record.
Idea. No sé si ho han fet.
Ja perquè seria bonic.
Ja els hi comentarem.
Comenta a l'Ignasi, tu que ets entre col·legues d'arquitectes, això... Ignasi, et passo una idea. Deixa allà una llitera de record, que serà molt bonic. Doncs tot això, coses...
Ara que és el tema de Goldman Sachs,
sí.
Puc dir que la porta ja s'ha reunit un parell de vegades amb Goldman Sachs en les últimes 2 setmanes.
Per fer aquesta ampliació. I això va bé o no?
Jo crec que Goldman Sachs ho veu amb bons ulls.
500 milions.
Estan contents amb el tema dels ingressos i jo crec que ho faran.
Doncs això és un primer pas, perquè si ja Goldman Sachs no ho veia amb bons ulls...
Jo crec que sí.
Que ho faran ja... Que no ho vulgui fer ja quan arribi l'1 de juliol. Pim-pam, saps? Bueno, perquè això...
La primera reunió va ser fa un parell de setmanes, en un diumenge, i la segona va ser, crec que, la setmana passada.
O sigui, van per feina, eh?
Però la porta no és president, no, encara, del Barça?
És electe. És electe. Va en representació... Perquè Rafa Juste l'ha enviat.
Ah, d'acord. L'envia
Rafa Juste a les reunions.
Faig broma, perquè sabem que en això del Barça sempre hi ha tot aquest tema de l'escrupulositat.
Sí, queden 10 dies.
La primera reunió va ser per fer l'anunci a Goldman Sachs que farien aquesta petició, i la segona jo crec que ja va ser una reunió de treball per parlar-ne bé.
I tenen bé.
Veurem.
Pel que t'arriba la cosa, tindran aquesta ampliació, una altra cosa és com es paga.
Quan demanen? 500 milions
més? Deien uns 500, potser. 400, 500
milions més. O sigui,
anem
a 2.000 milions.
No ho pensis. Són xifres molt altes.
A tornar 30 anys a un interès d'un 3%, no sé, uns 400 milions més pagarem.
Si tu vas guanyant Champions, què?
Sí.
I lligues, ja està. I el Camp Nou preciós, doncs ja ho tens.
Ja ho tenim tot.
I els abonaments que no pujaran de preu, què més vols?
I 1.200 places de VIP?
Jo ho va dir Joan Laporta, que no pujarien els preus dels abonaments.
Bueno, l'IPC, no?
Ho va dir en campanya.
Respecte a quan?
Respecte que no pujarien a les...
Respecte als que hi havia abans de la remodelació.
Bé, però...
Molt bé.
No pujaran gaire. Ho va dir a TV3.
La vicepresidenta va dir una cosa diferent, però vaja.
Sí, ja però la campanya...
Mira, aquest és un altre tema. Porta. Mira, temes per la temporada que ve. Què has dit? Els temes dels vetos. Temes de les samarretes, que jo no m'oblido, la marca pròpia, que em fan, si cap a on aniran i quan les tindrem i com les repartiran, que n'hi ha milers i milers, no sé, s'acabaran podrint. Això també ens queda pendent. Tema de les litografies del 125 aniversari.
Ah, sí.
Encara no les tenim,
no,
Bernat.
No les hem posat a la venda. Jo no sé... El Barceló, el Miguel Barceló.
Està fent moltes rectificacions o matisos.
No sé, i el llibre del 125 aniversari també està pendent.
Però ja anem al 130 aniversari, anirem al 130. Són moltes coses pendents. El Joc de Trons que hi haurà a la Junta, amb Joan Soler. Joan Soler, un dels noms que més
sona. Una altra vegada,
sona.
Joan Soler. Ja va sortir fa 6 mesos.
En parlarem.
I Rafa Juste, no?
Rafa Juste, el Salmurri va explicar que potser ai.
Mm-hmm. Ai.
Clar, si Rafa Juste diu, doncs ara marxo, poden canviar coses. Si no, seguirà tot igual, i la vicepresidència esportiva Juste, i la corporativa màrqueting Joan Soler, i a partir d'aquí veurem, però tot pendent, això, la temporada
sí,
que ve.
Sí, si el vicepresident esportiu, al final...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.